Núria Querol és biòloga, metgessa de família, professora i investigadora, però és molt més que això. També és directora de l'Observatori de Violència cap als Animals i impulsora dins d'aquest ens del programa Biopet, un projecte amb delegació a Sant Cugat que ofereix acollida als animals víctimes de maltractaments. La seva principal línia d'investigació és justament la vinculació entre el maltractament animal i la violència de gènere, un camp en què els estudis són molt reveladors. Núria Querol, gràcies per atendre Cugat.cat. Comencem parlant d'un estudi que heu elaborat que indica que un 93% de les dones víctimes de violència a Espanya asseguren que els seus animals també han rebut maltractament. La xifra ja, de fet, parla per si sola, no?
Sí, la veritat és que la xifra és altíssima i ens va sorprendre. Nosaltres vam ser els primers sorpresos, en realment, quan analitzàvem les dades, vam veure que es disparava, però té la seva lògica. Nosaltres també vam, a diferència d'altres estudis que s'havien fet sobre aquest tema, en què es preguntava a les dones si s'havia amenaçat o si s'havia lesionat o ferit o mort els animals, nosaltres també vam incloure una, que creiem que és necessari incloure o que es comença a visibilitzar, una tipologia de maltractament nova que és el maltractament psicològic, no? De la mateixa manera que succeeix amb les persones, que no cal anar amb un ull blau al metge per demostrar que està sent víctima de violència, sinó que hi ha moltes altres maneres d'exercir violència i, de fet, de les més terribles és la psicològica. Amb els animals no humans em pensava que passaria el mateix, no? I que això ho havíem de tenir en compte. I de fet, a les entrevistes de les dones sí que vam veure que se'ns disparava la xifra, però també aquest és un dels motius, perquè nosaltres teníem en compte si hi havia algun tipus de patiment psicològic també a l'animal, no només físic o no només si s'havia causat la mort. Llavors, és lògic pensar que, clar, que les xifres es disparen.
I aquest maltractament psicològic en els animals no humans, com deies, es pot tractar d'una manera senzilla o hi ha alguna manera o és molt més complicat que amb els humans?
Doncs, clar, aquí és allò que quan comences a investigar i vas trobant coses, dius, ai, per què m'hi he ficat, no? Però al mateix temps és molt maco, perquè no era quelcom que esperéssim, ho vam trobar i, de fet, vam identificar-ho com a una causa de patiment per les dones i pels menors, és a dir, que tenia un efecte victimitzador, perquè si la dona veia que el seu animal, sempre el seu gos, no? Es posava a tremolar en la presència de figures masculines o tenia tanta por que es feia pipi, etcètera, no? O fins i tot doncs, que era agressiu, però era una agressivitat que en realitat era por, no? El que estava traduint era doncs, un bordar o així amb figures masculines. Això feia patir molt a les dones perquè no sabien com ajudar-los amb els seus animals. De fet, ja se senten prou culpables elles del que els ha passat a elles mateixes, doncs podeu imaginar-vos, no? Se senten molt culpables de si els seus fills han patit o si els seus animals han patit. Llavors això ens va preocupar molt, que era una cosa doncs, que no s'estava donant potser gaire importància, s'estaven prioritzant altres temes i que quan preguntaves a la dona realment per ella tenia molta importància. Llavors vam començar a col·laborar amb els companys de la càtedra doncs, de Affinity, Animals i Salut, que són experts etòlegs i amb els quals doncs, vam començar a tenir com un conveni de col·laboració per si nosaltres identificàvem animals de companyia que tenien aquests problemes diguem, de comportament, que bueno, com els podíem ajudar també. No? I de manera doncs, indirecta ajudar també aquestes dones que al cap i a la fi es tracta de solucionar problemes i de fer la vida més fàcil a les víctimes que ja prou dificultats tenen, no? Doncs vam dir, bueno, si això ho hem trobat en una recerca científica, ens hem de quedar simplement amb el plaer de publicar-ho en un paper o anar a un congrés i parlar-ne d'això, o realment, a més, hem de fer coses pràctiques i que siguin útils per les dones, no? I, evidentment, doncs, això està claríssim, no? No només ens hem de conformar en fer recerca, sinó amb aportar solucions, que aquesta recerca serveixi per quelcom i per quelcom, sobretot en casos tan dramàtics com són aquestes situacions de violència.
Exacte, clar. Al final aquesta violència, aquest maltractament cap als animals és un indicador, va lligat a altres tipus de violències, en aquest cas interpersonal, violència masclista fins i tot, i de fet tu has col·laborat en aquesta matèria amb l'FBI dels Estats Units i fa un any que recopileu dades sobre maltractament animal i calculeu que només heu recollit un 1% dels casos. La feina que s'està fent de moment no és prou.
No, ni molt menys, eh? I és esperàvem dos escenaris. Sí. L'un, que es desbordessin les estadístiques, i l'altre, que les estadístiques el que ens demostressin és que no es correlacionaven amb la realitat, que és el que ha passat en el sentit que està molt infradiagnosticat, no, aquest maltractament. Per això tenim un grup de seguiment, no? La col·laboració que hem establert és entre l'Associació Nacional de Sheriffs i l'FBI. Tenim un grup de seguiment que des del 2016 que es van començar a recollir aquestes dades van dir, doncs, també no ens hem de conformar amb que l'FBI considera el maltractament als animals com a un delicte de classe A, sinó quina transcendència té això i quina utilitat pràctica té i com s'estan recollint aquestes dades i si realment s'estan recollint i quina qualitat tenen. És a dir, després, què es fa amb aquestes dades, com podem treballar-les, no? Uh-huh. I és això el que hem vist, no? Al llarg d'aquest any, ara que hem tingut la primera reunió d'avaluació, doncs hem vist que el sistema que té de recollida l'FBI no és un sistema que és obligatori. És a dir, ella es nodreix de les 18.000 agències de policia que els hi donen les dades, no? Però encara no està unificat a tots els Estats Units, encara estan veient doncs, que ja hi ha mancances amb altres delictes, eh? Que això és una cosa que també des de fa temps doncs, el director, en James Comey, fa temps que ho diu, que és un dels seus objectius abans de retirar-se, no? Que vol millorar aquesta eina que tenen de recopilació de dades i que vol que sigui molt més útil. I amb el cas del maltractament als animals, doncs ja ho hem vist que les xifres que s'ha recollit a nivell, es diu NIDRIS, aquesta base de dades, és ínfima, no? Perquè evidentment doncs, avalues en qualsevol estat quants maltractaments pot haver-hi, parles amb qualsevol protectora, eh? Sí. Quants animals maltractats recullen cada mes, és que bueno, les xifres es disparen. I de fet succeeix també aquí, que les dades oficials no tenen res a veure amb el que el dia a dia s'estan enfrontant les protectores d'animals.
Clar, deies precisament això, tu parles d'aquí i ara i em va bé que ho diguis perquè volia preguntar també, uh-huh, també per això. Tu, i també parlaves abans de que vosaltres aporteu també d'alguna manera mesures o intenteu proposar solucions com aquesta creació d'un registre oficial de maltractadors d'animals o també redactar en el cas nord-americà una llei unificada sobre aquest tema. Uh-huh. Creus que això seria viable, implementar-ho a curt termini o a mitjà termini aquí a Catalunya?
Jo crec que seria, a veure, viable, sí, per què no? És que es tracta de que hi hagi una voluntat política i que sigui un moment adequat i que hi hagi una sensibilització de la població. Catalunya justament sempre s'ha caracteritzat per tenir una especial sensibilitat per la protecció dels animals. Sí que és cert que amb el tema, per exemple, del registre de maltractadors, doncs hi ha aspectes delicats, com pot ser la llei de protecció de dades, però bé, de la mateixa manera doncs, que podem tenir accés, no, els que treballem amb víctimes de violència, accés a les històries clíniques, accés doncs, a través dels companys de Mossos a atestats policials, simplement perquè hem de fer la nostra feina ben feta, i això suposa treballar en equip i compartir dades. Jo crec que si hi ha aquesta voluntat de voler fer les coses ben fetes, sí que es podrà fer. Mm. I, de fet, sempre el que ha de quedar claríssim i el que insisteixo molt a les classes i en els congressos i així és que el tema del registre de maltractadors d'animals no té un objectiu que sigui d'escarni públic, ni de posar etiquetes, perquè també hem de tenir en compte, no? Doncs les circumstàncies en què s'ha produït, el fet de segons el que hagi succeït, doncs donar una, aquesta segona oportunitat. No? No és el mateix una persona que s'hi bateix cremant cadells que una persona que pateix síndrome de Noé i que ha acumulat 300 animals, encara que els animals doncs acaben patint, no? Però hi ha una intencionalitat en un cas i en l'altre és una patologia. Llavors, el registre amb els tractadors no tindria ni molt menys, o no hauria de tenir aquest diguem, esperit, no?, d'escarni públic, sinó que s'hauria, jo crec, bueno, almenys en el nostre cas, també pel tema de protecció de dades, limitar-se, doncs, a, per exemple, a cossos policials, a protectores d'animals, a centres de venda d'animals, encara que no haurien d'existir, però, bueno, és un altre tema, simplement perquè el que estem fent és protegir les víctimes.
Clar.
De la mateixa manera que els que treballem amb menors hem de demostrar que no tenim antecedents d'abusos a menors, i això no va en contra de la llei de protecció de dades, ni ens ofèn ni res, és més, és una mesura perquè la protecció dels menors és un bé suprem, no? Doncs un bé jurídic protegit també són els animals, o sigui que l'esperit seria protegir els animals, evitar que una persona maltractadora d'animals reincident segueixi adoptant animals.
Canviant de tema, però no massa, en realitat, també assegureu que, per exemple, les xarxes socials us ajuden molt en aquesta persecució d'aquests delictes, perquè els maltractadors no poden evitar-ho, al final gairebé ningú pot evitar fer això, deixen rastre a internet. En tot cas, aquest rastre, aquesta consciència que tenim tots ja de que deixem rastre a internet, ha canviat d'alguna manera les conductes dels agressors?
Una pregunta molt interessant. Sí que hem pogut veure que hi ha, que amb els agressors que tenen així trets més narcisistes o més exhibicionisme, sí que és més fàcil que pengin no només vídeos o comparteixin imatges de maltractament d'animals, sinó també això passa amb delictes contra les persones. Per exemple, recordem casos terribles, no?, de mobbing, de bullying i d'agressions a persones sense llar. No? Són, a més, si us hi fixeu, són uns col·lectius especialment vulnerables. No? Estem parlant de menors, estem parlant de persones sense llar i estem parlant d'animals. No? No acostumem a trobar, això és una ironia, a agressions a tios de 1,90 m i que pesen 120 quilos. I això també ens permet, ens és molt útil a l'hora d'analitzar el delicte. Recordo ara, per exemple, un cas terrible a Molina de Segura, uns menors que anaven a una granja a agafar animals i eren reincidents, anaven gravant els vídeos com torturaven unes cabretes i diferents animals. Això ens permet molt també veure les dinàmiques que hi ha, és a dir, si hi ha algun dels menors, per exemple, en aquest cas, doncs que està actuant per pressió, el que anomenem pressió d'iguals, és a dir, que potser ell no voldria o ella no voldria participar, però se sent obligat, perquè si no o el pagaran o es burlaran d'ell o ella. Si realment hi ha intencionalitat, si hi ha gaudi en la comissió del delicte, és a dir, si tots estan rient, tots ho estan celebrant, tots estan... abans això no ho podíem saber.
Clar.
O depeníem únicament del testimoni d'ells, no? I evidentment tothom ho negava, no, jo és que no queria, fue accidental, és que se cayó, no, i després hem aconseguit doncs les imatges de bastants casos de maltractament, i quan fem, diguem, aquest peritatge criminològic es veu que hi ha una intencionalitat, ens permet estudiar molt més, de manera molt més fina, el delicte, amb la qual cosa podem fer fins i tot uns informes que es poden adjuntar a les denúncies, i perquè el jutge o la jutgessa pugui valorar realment la gravetat del delicte del que estem parlant. I en aquest sentit, doncs, tant xarxes socials com noves tecnologies, és a dir, doncs, smartphones, tablets... Per això és molt important també que les ordres de registre incloguin, no?, l'anàlisi també de tots els dispositius, perquè allà s'hi poden trobar, i a més no només delictes de maltractament animal, sinó altres imatges que poden ser proves d'altres delictes.
Ja per anar acabant, Núria, parla'ns del projecte BioPet, com ajudeu els animals i les víctimes de violència de gènere?
Doncs el projecte Biotet, la veritat és que està inspirat i són panyes d'un programa que hi ha als Estats Units, perquè allà es va començar a veure que les dones que tenien un alt risc de poder patir lesions greus o fins i tot de morir a mans del seu agressor, quan es passaven els instruments de valoració del risc i havien d'entrar en una llar d'acollida, es va començar a veure que rebutjaven en aquestes llars o pisos d'urgència o les cases d'acollida si tenien animals, i des de l'administració no hi havia com un dispositiu que fos capaç de preocupar-se també de que els animals estiguessin segurs. Llavors nosaltres ens va preocupar el tema i vam començar a analitzar la situació aquí i hem vist que efectivament en el nostre país, per desgràcia, això també succeeix. Hi ha quatre ajuntaments a Recife, Saragossa, Sant Cugat i Ripollet, que per moció a l'Ajuntament s'han compromès a tenir en compte aquest component, no?, dels animals de companyia quan les dones han d'entrar en una llar d'urgència, i fins i tot hi ha algun ajuntament que s'ha compromès també a habilitar en els mateixos pisos una zona per als animals de companyia. Hi ha també alguns cossos de policia, com per exemple la policia de Castelló, la policia de Fontlabrada, la policia de Polinyà, que ja ho tenen des de fa anys incorporat en el seu protocol intern. És a dir, que si la dona té animals de companyia, li pregunten si l'animal se l'ha maltractat i si necessita algun tipus d'ajut a nivell d'allotjament mentre ella estigui a la casa d'acollida. L'ideal sempre és, evidentment, que no es trenqui aquest vincle, que poguessin conviure els menors, si n'hi ha, la dona i l'animal de companyia. A vegades no és possible, i el conveni o la feina que fem, no, assessorant des de Biopet, és que amb col·laboració amb protectores d'animals, no, que cedeixen unes cases d'acollida per a aquests animals de companyia. Uh-huh. I després, quan la dona deixa d'estar en perill, es pot tornar a retrobar amb els seus animals, uh-huh, que la veritat són... Ahir justament una companya va acabar de gestionar un cas que ha durat 7 mesos, un cas d'una dona amb un alt risc que tenia 4 bòxers, i que va ser realment molt complicat, sí. Uh-huh. I ahir va ser meravellós quan es van tornar a reunir i ella ja té aquesta esperança de poder començar una nova vida. No? Llavors, tot l'esforç que aquesta companya ha emprat, no?, durant aquests 7 mesos, ahir, va valer la pena realment ens va donar molta força perquè quan veus que pots fer feliç a una persona, assegurar-te de que has contribuït com a mínim a no victimitzar-la més, no?, i ajudar-la amb una cosa que potser ningú li estava donant atenció, doncs és meravellós, això no té preu. També val a dir que ens han sol·licitat ajut des de a recursos d'urgència i des d'associacions de defensa de les dones, no?, dels drets de les dones. És a dir, que cada vegada comença a ser un tema menys estrany i que fins i tot pels especialistes que estan allà, no?, en aquell recurs d'emergència o les cases d'acollida, estan sol·licitant aquest ajut. Mira, tinc una dona amb aquesta problemàtica, com ho podem fer? Amb la qual cosa és meravellós, no?, que hi hagi aquestes sinergies, perquè de fet és l'única manera de treballar, que ens ajudem els uns als altres.
Doncs, Núria Querol, gràcies per tota la tasca i gràcies per aquesta conversa, i fins aviat.
Moltes gràcies.